Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
El magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Tota l'actualitat local al teu abast.
Salutacions cordials, benvinguts al magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Cap de setmana de gresca, disfresses, confeti i música, perquè dissabte arriba el carnaval, però també el cap de setmana ens deixa espai per les arts visuals i el cinema. Engeguem una hora farcida per convertir amb tots vosaltres, els nostres oients, l'actualitat més propera en clau local. Ens poden seguir en directe al 107.3 de la freqüència modulada o bé per internet a través de la pàgina web www.alcoverradio.cat. Dit això, una servidora, Montse Soler, us acompanyaré al control tècnic i també a la locució, com també ho farà cada setmana i ho fa així, la nostra companya Elia Tell. Com sempre, donem el tret de sortida amb un repàs als continguts del programa d'aquesta setmana. Ja s'ha obert el període de recollida de propostes dels pressupostos participatius que s'allargarà fins al proper 28 de febrer. Per tant, els alcoverencs i alcoverenques ja poden exposar i proposar en què destinarien 15.000 euros del pressupost municipal per executar projectes de millora i manteniment de l'espai públic. Més temes. Les persones que tenen al seu càrrec, doncs, persones amb algun tipus de malaltia, dependència, sovint se senten soles, desprotegides, incapaces de fer front a la situació. Alcover acull la 12a edició de l'Escola de Cuidadors amb l'objectiu d'oferir formació i coneixements a aquestes persones, a aquests cuidadors no professionals. Ens ho explicarà Montse Iglesias, treballadora social del CAP d'Alcover. I ara obrim l'apartat de festes. Aquest dissabte, dia 10, tenim una cita amb el maquillatge, amb les disfresses, i és que arriba el Carnestoltes. Alcover acull un any més el carnaval, un dels més participatius i espectaculars de la nostra comarca, amb 17 comparses i prop de 700 persones. Per altra banda, aquest cap de setmana tenim una cita amb la darrera sessió del primer cicle Parlem Contemporani al Convent de les Arts. Serà dissabte a les 11 del matí. I, com sempre, finalitzarem el programa amb les estrenes de cinema que ens arriben sortides del forn de la mà de la nostra companya Elia Tell. I una d'elles, La Llamada, Premi Gaudí Especial del Públic a la millor pel·lícula, també arriba aquest diumenge, dia 11, a les 7 de la tarda, al Convent de les Arts. Nosaltres, sense més preàmbuls, engeguem.
Sortint del cine i no sabia on era ni tampoc quina hora era. Tornava cap a casa pensant en tot això. Es pot fer una cançó d'aquesta sensació. La pel·li m'ha portat dins el Japó. He entrat en trànsit com quan canto una cançó. He arribat a casa i estava ple de gent. He hagut de tornar a terra immediatament. Rere cada gest, dins de la mirada, es veia clarament que estava a la parra. He entrat al quarto a escriure aquesta cançó. Cal aprendre a afrontar qualsevol situació. Quan vaig cap a la feina tinc un gran moment. Em trobo una noia que mira constantment. No li dic mai res i mira que m'agrada. Dintre del meu cap ja me l'he tirada. Però tot és mentida, tot és dintre del meu cap. He d'aprendre a afrontar tota la realitat. Vivint aquí a Girona he passat els meus moments i m'he sentit enganyat. Camino pels carrers mirant les cantonades i busques més diners per terra i a xavalles. Ningú li agrada veure que està perdut. A ningú li agrada dir que no hi ha futur. A ningú li agrada no saber on anar. A ningú li agrada dir que no hi ha demà. A ningú li agrada. A ningú li agrada.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I tu, què proposes per Alcover? L'Ajuntament d'Alcover incorpora per primera vegada una partida d'inversions destinada a la realització dels pressupostos participatius. Es tracta d'un mecanisme de participació i gestió del municipi mitjançant el qual els ciutadans i ciutadanes poden decidir de forma directa sobre la destinació de part dels recursos municipals. Ens ho explica la regidora de Promoció Econòmica, Carla Miret.
Aquest nou procés, no, dels pressupostos participatius, bueno, sorgeix, bueno, de diferents mocions, no, que tractades dintre del ple. Després, bueno, doncs, finalment, després d'un llarg camí amb una feina al darrere important, no, per a veure com plantejàvem tot aquest procediment i com el plantejàvem també a la ciutadania, no, com quina era la millor forma per tal de que, bueno, doncs engegar en això, no, en aquesta nova aventura. Doncs, bàsicament, doncs, els pressupostos participatius, tal i com indica el nom, no, és que participem o que la població participa en una quantitat o participa decidint, no, què farien amb una quantitat de diners que forma part del pressupost municipal, no? Bàsicament és un mecanisme senzill, és a dir, explicat així en breu resum, amb un breu resum, el ciutadà mitjançant una instància, no, pot fer la proposta de qualsevol cosa, sí, qualsevol cosa em refereixo a temes que puguin influir, no? O temes que relacionats en el municipi, ja sigui doncs, posar el banc en un parque o posar una valla en aquest tros de carrer perquè, bueno, doncs perquè és necessària, no? És a dir, que proposin qualsevol cosa en un màxim, no? En una quantitat màxima de 15.000 euros.
A continuació, Miret ens detalla qui podrà participar en aquest projecte.
Doncs en tot aquest procés està encarat, no, la part de majors d'edat, no, evidentment a partir dels 18 anys, però incorporem com, bueno, com també un fet característic joves entre 16 i 17 anys, no? Bueno, creiem que és una etapa, no, en què ells també poden decidir, ells també tenen dret i vot, que dic jo, i bueno, que doncs acompanyar-los, no, amb una mica introduir-los dintre de tot aquest procés i integrar-los ja en el món adult, no? És a dir, que ells també podran fer propostes i que a més ells també després podran votar-les, no? No cal ser major d'edat, sinó que a partir dels 16 doncs també podran participar-hi. Poden presentar les propostes també a títol personal i després també s'encarà com a entitat, no? Totes aquelles entitats que tenen una seu, bueno, que tenen la seva seu social dintre del municipi, doncs també i tant poden presentar aquestes propostes.
Per altra banda, s'ha elaborat una proposta de calendari que defineix les diferents fases del procés.
Hi ha un calendari establert, no? Amb unes dates que se seguiran, no? comença ja, vull dir, és recent, en aquests dies hi haurà tot el procediment i presentació i la difusió, no?, d'aquest projecte o d'aquest procés participatiu a la ciutadania, i després, el mes de febrer, concretament, o sigui, que ja, del 7 al 28 de febrer, doncs, es recollien totes aquestes propostes, no? És com he explicat abans, la ciutadania mitjançant un full, no?, un document, una instància, que es podran descarregar a la pàgina web de l'Ajuntament o simplement dirigint-se a les oficines d'atenció al ciutadà, doncs podran omplir aquesta instància i fer aquesta proposta. Des, hi ha un període de temps durant un mes també, entre març i abril, que es fa tot el procés de l'avaluació, i finalment es publicaran les propostes perquè la ciutadania pugui votar-les.
Els pressupostos participatius necessiten la implicació ciutadana tant en l'elaboració de propostes com en la seva votació, que es regiran segons les bases i els criteris plasmats en el reglament.
Bueno, destaquem, no?, un total de 7 criteris, no?, ja sigui el criteri de la legalitat, de competències municipals, el criteri econòmic, la viabilitat tècnica, la sostenibilitat, inclusió o innovació, no? És a dir, aquests 7 criteris fonamentals que podeu trobar en el reglament que s'ha establert, fan un breu resum de com han de ser aquestes, o quin fil han de seguir, no?, aquestes propostes. I després, a més, doncs, evidentment, ens donen també, bueno, tenim una petita descripció de com han d'estar redactades o com han d'estar proposades o quin caire, no?, o cap a quins àmbits poden influir aquestes propostes.
Aquest és un procés dinàmic, atès que s'avaluarà i revisarà periòdicament per tal d'assegurar la seva evolució, i serà recolzat i supervisat pels equips tècnics del consistori. Per altra banda, tota la informació referent a les diferents fases d'aquest procés participatiu serà publicada contínuament a través de les diferents eines de comunicació de l'Ajuntament.
Per nosaltres també és una novetat, és a dir, que evidentment també és un projecte important per nosaltres i treballarem i tindrem un seguiment continu, no?, vers i directament amb la població, no?, vull dir, perquè el fonamental d'aquests pressupostos participatius és la difusió que en fem, com fem arribar tota aquesta informació a la població, i després per retruc com ens fan arribar ells també les seves propostes, no? Principalment per la pàgina web del Cuber, sí, que és on podran trobar tot aquest procés inicial de difusió de la primera comunicació de les propostes. Després també tenim l'APP, diverses cartelleres, no?, que podem trobar pels diferents carrers de la vila. Després també una altra part fonamental que ens ajudarà en tot aquest seguiment és el Cuber Ràdio, no?, que també serà important. I després, en la Casa de Cultura, no?, serà un dels punts claus on en allà la ciutadania podrà trobar, no?, en el moment de tot el període de votacions, podrà trobar totes aquestes propostes exposades. Després, a banda d'això, també tenim altres canals, com serà el telemàtic, o els tríptics que farem arribar en totes les cases, perquè cada un dels ciutadans pugui tenir a mà aquella papereta, no?, o aquell document amb el qual, doncs, obtingui tota la informació directa, no?, si no té l'ocasió de poder-ho consultar, doncs, a la web o en altres llocs. També difusió amb diversos comerços locals, amb les entitats, no?, i evidentment, doncs, els diaris del territori.
Des de l'Ajuntament d'Alcover s'engeguen aquests primers pressupostos participatius amb la voluntat que serveixi com a primera experiència per conèixer quin és el grau d'implicació i interès de la població envers els projectes municipals. La regidora Carla Miret encoratja els alcoverencs i alcoverenques a participar-hi activament.
Us animo a que hi participeu, no? Vull dir, estàs un dia sentat a casa, no?, i penses, ostres, doncs podria fer això, doncs per què no? Doncs ara és el moment, sí? Que totes aquelles coses que hem anat pensant al llarg d'aquests anys i que potser pensem però no es duen a terme o no hem fet, doncs amb aquest procés, no?, de participació principalment, doncs és el moment. És el moment de que agafem un foli, que agafem un llapis i que escrivim, doncs, no?, que tu què faries, doncs, amb 15.000 euros per la nostra vila, no?, pel nostre poble. Sigui una idea esbojarrada o no sigui una idea esbojarrada, sigui el que sigui, doncs animar-vos a que hi participeu, no? I després, doncs, evidentment, a que seguim tot el procés de votació també, no? O sigui, que una cosa és les propostes i presentem propostes, i l'altra és després votar-les, no? Que pot ser que no haguem presentat cap proposta, però que sí que les podem votar.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada. Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things and wanna leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder.
Thunder.
While I was scheming for the masses, who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping in the nosebleeds.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
L'Escola de Cuidadors de l'Àrea Bàsica de Salut, el CAMUES, prepara la 12a edició de l'1 de març al 21 de juny d'aquest any, del 2018. La mobilització dels malalts, pautes de relaxació al domicili, recolzament psicosocial, són alguns dels coneixements que s'imparteixen en aquestes sessions. Es tracta d'una iniciativa dirigida als cuidadors no professionals que s'ocupen de persones amb algun tipus de dependència, aquelles persones que cuiden dels altres. En parlem amb Montse Iglesias, treballadora social del CAP d'Alcover. A qui va adreçada aquesta iniciativa?
Aquesta iniciativa va adreçat a familiars de persones dependents que els tenen a casa i bueno, necessiten doncs, assessorament i una mica doncs, de suport al tema del cuidar aquests familiars.
quin és el seu objectiu principal?
Ens trobàvem que, clar, moltes de les companyes infermeres del CAP els hi venien familiars a la consulta o elles anaven al domicili i veien que hi havia mancances en el tema del cuidatge o hi havia coses que els familiars no sabien o desconeixien. Poder, doncs, de manera conjunta, no, donar respostes a aquestes inquietuds que tenien aquests familiars, de que cuidaven a persones dependents del seu càrrec, i vam fer aquesta escola, vam iniciar-la l'any 2007, va ser que la primera escola. La veritat és que moltes vegades la gent, clar, desconeix i els hi costa, doncs, venir, participar, perquè allò, normalment, clar, dius, ja tinc feina cuidar el meu familiar, haver de vindre al CAP, suposo un esforç per a aquestes persones, no? I estar 2 hores de la setmana, doncs, aquí al CAP i venir. Però realment quan les persones venen a l'escola, l'adherència a l'escola i la participació, podem dir que cada edició ha sigut del 90%. Vull dir que quan venen, doncs, tenen ganes de venir, de continuar, i fins i tot quan s'acaba l'escola sempre et demanen no poder fer alguna cosa més, perquè es noten a gust, es noten compresos, i que entre ells formen un grupet molt maco, perquè, clar, entre ells s'expliquen les situacions que es troben.
Quins coneixements podran adquirir els participants?
Bé, nosaltres el que intentem és fer, clar, incidir, de dir, doncs, el meu familiar té aquesta malaltia o l'altra, clar, és molt complicat. Intentem donar això, pinzellades generals, no?, de com te trobes una persona dependent al teu càrrec, quines coses et pots trobar i, doncs, explicar-los com ho han de resoldre, no? I pot ser des de canvis posturals, com s'han de fer per no fer-se mal amb ell o la persona que estan cuidant, el tema d'ajudes tècniques que poden facilitar amb aquest cuidatge. Després, també molt important, tot el tema emocional, perquè en el tema del cuidatge, a part del tema físic, hi ha una càrrega emocional molt forta, no? El sentir-se sol, el sentir-se culpable de vegades de dir, jo aquest familiar me l'estimo, el voldria cuidar, però jo no puc més, i això, expressar-ho, doncs, costa, no? Llavors, doncs, bueno, treballem molt el tema aquest, no?, de l'esgotament emocional, quins símptomes hi ha, què es pot fer per evitar-lo, quines coses hem de fer per no arribar-hi, el tema del procés de dol, clar. Aquestes persones cuiden una persona de vegades molts anys, llavors queda un buit. Aquest buit com s'ha de treballar? Doncs intentem també, doncs, a veure, explicar que és una cosa normal, que és, bueno, la psicòloga que ens fa aquesta sessió, que és una de que són dures, no?, de les dures, però a mi és una sessió que m'agrada molt, el tema del treballar el dol. Després, des de un metge d'aquí del CAP, el doctor Jiménez, que explica una mica ell com a la part de metge, no?, què és el que espera de vegades de les familiars que cuiden una persona, no? Doncs això, doncs, que qualsevol dubte que tinguin, que no esperin a que la cosa vagi més, el tema de medicació sobretot, que de vegades, vulguis o no, aquestes persones porten molt de medicament i porta problemes. Bueno, intentem trobar diferents temes que es poden trobar ells, el tema nutrició, no?, quins aliments, quina alimentació pot ser la més adient depenent de la persona en quin estat estigui. Llavors, la meva sessió, el tema recursos a nivell sanitari i social, què poden trobar, no?, on se pot demanar suport i ajuda. Intentem que cada sessió, que cada setmana és diferent, doncs que toqui diferents situacions en què es poden trobar aquestes persones que cuiden amb algun familiar a casa. La veritat és que els hi passa superràpid, perquè a part de que els formadors que venen fan una mica d'exposició de la sessió i tot això, després és molt participativa, qualsevol dubte poden preguntar, interrompre, després fem una mica posada en comú, posi dubtes que els hi poden sorgir, al final, bueno, la veritat és que ho fem molt participatiu perquè la persona, doncs, es quedi sense, bueno, les angoixes que provoca el fet de cuidar amb algú, doncs, almenys amb aquesta escola, doncs, puguin minvar, no?
Quina és la radiografia que podem fer de la societat en què vivim en referència a aquesta realitat?
També ve molt marcat amb el tema de la crisi. Què ens passava abans, quan, doncs, bueno, la situació laboral, sobretot de la dona, era favorable, que n'hi havia moltes que treballaven fora i el que hi havia moltes cuidadores professionals, no?, o moltes persones que anaven a centres de dia o residències. Què ens trobem ara? Clar, la situació econòmica ha canviat, hi ha moltes famílies que no es poden permetre poder buscar algú a fora que els hi faci un suport, no?, per cuidar aquesta persona o aquest familiar a casa, i llavors ho han de fer elles, no? Llavors, doncs, bueno, ens trobem això, que molta ha tornat una altra vegada, no?, en vez de ser potser un cuidatge més professional d'algú que et venia de fora a casa, ser el propi familiar que se n'ha de cuidar d'aquesta persona.
Quan i on s'impartiran les diferents sessions?
Sempre són en dijous, a la tarda, de 4:45 a 7:15 de la tarda, i sempre ho fem a l'aula d'educació sanitària d'aquí, del CAP d'Alcover.
Com ho podem fer per inscriure'ns?
En principi, les inscripcions estan obertes des de ja fa uns dies, i tant pot ser que vinguin doncs, a la meva consulta, perquè si necessiten algun aclariment o alguna explicació, perquè doncs, volen saber en profunditat el que farem, doncs jo estic els dimarts, dijous i divendres a la tarda, i si no, les meves companyes, les administratives d'aquí del centre d'atenció primària, doncs poden agafar nota de si estan interessats, i llavors doncs, bueno, els truco per confirmar-los si poden assistir o no a l'escola, perquè clar, el nombre és limitat, perquè bueno, l'aula pues, té la capacitat que té, però a més tampoc no volem fer grups molt grans. En principi està pensat entre 15-20 persones, com a molt, perquè clar, si volem que sigui un grup participatiu, que es creï un grup de confiança, pues, clar, no podem ampliar molt. Llavors, doncs, bueno, doncs, en principi, si esteu interessats, us esperem.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
When I was 6 years old, I broke my leg. I was running from my brother and his friends, and tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart, broke it here, made friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. Old and smoking and rolled cigarettes, running from the law through the backfields and getting drunk with my friends. Had my first kiss on a Friday night. I don't reckon that I did it right, but I was younger then. Take me back to when we found weekend jobs, when we got paid, we'd buy cheap spirits and drink them straight. Me and my friends have not thrown up in so long. Oh, how we've grown, but I can't wait to go home.
We were to sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by. But these people raised me and I can't wait to go home. And I'm on my way. I still remember these old country lanes when we did not know the answers. And I miss the way you make me feel. It's real when we watch the sunset over the cars along the hill.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Aquest dissabte 10 de febrer es celebrarà la darrera sessió del primer cicle de programació estable d'Arts Visuals Parlem Contemporani. I es clou aquesta primera ronda de convits a la conversa amb un programa farcit d'accions, projeccions de vídeo i instal·lacions. Recuperem l'entrevista que realitzava la nostra companya Elia Tell a Aleix Antillac, el director d'aquest cicle, aquest artista tarragoní resident al Cuber.
Aquest projecte, la veritat és que ja té un recorregut bastant llarg. Això va sorgir pràcticament quan la meva companya i jo vam venir a viure aquí, farà pràcticament 3 anys, que teníem una idea de nosaltres també de fer una residència artística. Ens vam trobar amb que el convent tenia això engegat, vam establir unes primeres converses amb l'Ajuntament, regidor de Cultura, i ha anat passant el temps i ens van fer la proposta de redactar un projecte per demanar una petita subvenció, i així ho vam fer i vam demanar petita subvenció. Ens l'han donat encara més petita, però d'alguna manera ja ens serveix d'excusa com per posar una petita llavor de que passi alguna cosa, perquè passi alguna cosa. Perquè la veritat és que ens feia com bastanta pena de veure aquest edifici fantàstic allà i com que està una mica a l'espera de que li passin coses, i la idea era aquesta, engegar d'alguna manera.
Parlem Contemporani, com bé diem dit, està dirigit a les arts visuals. Detalla'ns una mica què engloba aquestes disciplines.
Vale. La idea del cicle, d'alguna manera, és generar un espai, obrir un espai, no només literalment, sinó també a nivell conceptual. Una mica el que havíem detectat és que el que és el Camp de Tarragona és un àmbit en el qual hi ha certes disciplines o certes expressions artístiques que costa de veure, i una mica la idea era generar aquest petit espai de trobada on la gent que hi pugui haver interessada i inclús generar nous interessats es poguessin trobar com
en un mateix espai.
En un mateix espai i de manera periòdica, és a dir, que no fos una cosa que passa un dia, sinó que generar aquest cicle, no? I aleshores les disciplines o indisciplines, que a mi també m'agrada dir-los, és una mica les que són més minoritàries, el que és tot el món de la instal·lació, l'arquitectura efímera, el videoart i la performance, que n'hi ha moltes més, però també ens havíem de centrar una miqueta en algunes coses.
Què té el Convent de les Arts per ser el lloc escollit per mostrar aquest tipus d'obres?
Bueno, són diversos motius. Per una banda, és la posició del Cuber, que així fent una mica de broma podria ser com l'estació de l'AVE del Camp de Tarragona, no? Això que no està enlloc però és un punt bastant central, és a dir, no és Reus, no és Tarragona, no és Valls, però estem una mica
a cavall entre un territori i l'altre.
Amb la qual cosa es permetria com superar aquestes rivalitats que en comptes de sumar el que fan és generar competència i històries rares, i el situar-nos en aquest punt mig, doncs jo crec que pot generar una dinàmica bastant interessant, per una banda això, i per l'altra banda a nivell material, el convent ara està en un moment, al meu parer, fantàstic, que és aquest moment de que no està del tot rehabilitat, i els espais que hem tingut oportunitat de visitar, la veritat és que són, bueno, són uns espais plens de poètica, plens de lo que diuen el duende, no?
I també que són un llenç en blanc que també podem aprofitar ara que podem.
Exactament. I també, bueno, precisament era aprofitar aquest moment abans de la rehabilitació total, perquè aquests espais entren unes llums així una mica torturades, passen coses en aquells espais que jo crec que val la pena que siguin els artistes els que expressin abans de que l'edifici estigui acabat.
La darrera sessió del primer cicle Parlem Contemporani d'aquest proper dissabte 10 de febrer començarà sobre les 11 del matí amb tres projeccions: Extrem, de Marta Arjona i May Casabona, una peça que pretén dissenyar connexions a partir de l'abstracció del moviment on el cos, l'espai i la imatge dibuixen i defineixen per tal de despertar en l'espectador quelcom personal i únic. Després, la segona de les projeccions és Souvenirs de Big Trip, de Cheaters Collective, gravacions en vídeo de 360 graus que actuen com un espai hipnòtic en observar l'encreuament de persones, cels i horitzons. L'altra, la tercera, la felicitat de viure a la ciutat de dalt, una instal·lació de vídeo en una versió restaurada per l'ocasió de Dani Forneguera, de la peça dels videoartistes Núria Mejías i Alfredo Castellanos sobre una idea original de Carles Amill. Talment, doncs, com un retaule barroc de les nostres esglésies, s'hi documenten diferents aspectes del pas de l'home en aquest món. Tot seguit, la coreògrafa Gemma Pere Miquel, acompanyada pel guitarrista Pol Jubany, presentarà Travessa, una peça participativa i de moviment que comparteix l'artista amb l'espectador. En acabar, l'Albert Ferrer, músic alcobarenc, farà sonar el seu particular cadira instrument, improvisant i experimentant sobre aquest particular binomi semàntic, enregistrant petits fragments en temps real. En aquesta última sessió, doncs, es presentarà també la nutritiva col·laboració amb les escoles del Camp. A les sales d'interiors, l'Escola d'Art i Disseny de Reus proposarà en el transcurs del temps dues instal·lacions connectades entre si al voltant de l'atmosfera que crea la llum natural a l'espai arquitectònic del nostre convent, del Convent de les Arts. I, per altra banda, el claustre, l'Escola d'Arquitectura de la URB de la Universitat Rovira i Virgili, instal·larà Don't Sit a partir d'una cinquantena de prototipus de cadires a escala real. Tot això és el que viurem aquest dissabte 10 de febrer a partir de les 11 del matí en la darrera sessió del primer cicle Parlem Contemporani al Convent de les Arts.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
Corre cuita, he pujat fins al terrat i Lisboa no dormia tan serena. Nova Delhi, sinfonia.
sense cap accident.
Alcover Ràdio, tota la informació local al 107.3 de la freqüència modulada.
I aquesta sintonia és la que cada setmana ens indica que és moment de conèixer les estrenes cinematogràfiques, pel·lícules que ja podem anar a veure a les sales de cinema de casa nostra. Un espai, una secció que ens arriba gràcies a la nostra companya Elia Tell. Elia, bon dia i bona hora.
Molt i molt bon dia.
Què tal, com estem?
Doncs bé, ho has dit molt bé, eh? Una setmana més aquí portant les estrenes. Aquesta setmana quatre més una altra coseta.
Una altra coseta?
Sí, perquè nosaltres també portem una estrena que s'estrena a casa nostra.
Bé, per tant, doncs, quatre estrenes que podrem anar a veure a les diferents sales de cinema, imagino que com sempre de diferents gèneres.
Exacte.
I doncs una molt, molt a prop, en aquest concret,
sí.
Doncs, a casa nostra. Ho avançarem després, si et sembla, Elia, anem a conèixer quines són aquestes quatre primeres estrenes. Algunes d'elles ja les avançàvem la setmana passada,
sí.
Hi ha com una mena de bogeria.
De bogeria extrema, bastant, que és la primera del que parlarem avui, que és l'última de la saga de 50 sombres de Grey, que és 50 sombres liberades. Després passarem amb un drama, que és The Florida Project. Després també amb una altra pel·lícula, que és 15:17, o sigui, com si fos una hora, Tren a París, i acabarem amb una pel·lícula d'animació que és L'abeja Maya, Los Juegos de la Miel.
Ens agraden també aquestes
ens
diferents
encanten.
Pel·lícules d'animació per a grans i petits. Si et sembla, comencem a conèixer i anar desgranant cada una d'elles a través del
seu
tràiler. Comencem.
El primer, doncs, serà el de 50 sombres liberades.
Buenos días, mi esposa.
Buenos días, mi esposo.
Señora Grey, mire por la ventana. Voy a llevarte de fin de semana.
No puedo creerme que esta sea mi vida, que esté viviendo contigo. ¿Despacho de Anna Grey?
Te recojo a las 5.
Tal vez no haya terminado a esa hora. ¿Puedo conducir yo?
No.
Es preciosa.
La he comprado para nosotros.
Me encanta.
Christian.
Un film, una pel·lícula molt esperat per alguns dels nostres oients. Elia, crec que tu i jo ho hem de dir. No som massa mans.
No, gent. La veritat és que no, però abans hem dit el boom que ha generat des de la primera pel·lícula i sobretot amb els llibres. Déu-n'hi-do, eh? Tot i que a nosaltres no ens agrada massa. Hi ha molta gent, molta, i algú que no s'atreveix a dir-ho, que li agrada.
També és veritat, eh?
Que està esperant amb ànsies que arribi aquest divendres per anar al cinema.
I aquest de 50 sombres liberades, explica'ns què ens espera.
Doncs Jamie Dornan i Dakota Johnson tornen a encarnar el Christian Grey i l'Anastasia ara hi ha Anastasia Gray, perquè ja són un matrimoni, aquesta parella, i tornen a ser la parella protagonista, 50 sombres liberades, que, com hem dit, és el tercer i l'últim capítol d'aquesta famosa saga. En aquesta ocasió, la parella, com hem dit, ja és un matrimoni, però algú o una persona del passat de l'Anastasia torna per no deixar-la portar la vida que ella havia somiat amb el seu estimat marit, el Christian, i tot plegat és un embolic per acabar, com hem dit, una de les sagues que ha portat la gent de corcoll per aquí cap allà i que ha estat de les més famoses dels últims anys.
Per tant, amb aquesta nova entrega, Les 50 sombres liberades, ja la tenim a les sales de cinema de casa nostra. S'estrena just aquest mateix cap de setmana. Per tant, ja ho saben, nosaltres passem a la segona de les estrenes i porta per títol...
The Florida Project, un drama.
Magic Castle, le atiende Amber. Mm. Sí, claro que sí. $38 la noche.
Se acabó, os he avisado, una sola gota más y os largáis.
¡Venga ya, hombre!
¡Fuera ya!
Es que fuera se va a derretir.
Dentro también se derrite.
Pero Bobby...
Fuera. Muchas gracias.
Pues sí hay de qué.
Al hombre que vive aquí lo detienen a menudo. En estos cuartos de aquí no podemos entrar.
Pero vamos a entrar.
¿Nos puede dar algo suelto, por favor?
El médico dice que tenemos asma y que tenemos que comer helado inmediatamente.
Aquí tenemos.
Hayley, tenemos un problema. Abre. Es solo la segunda semana del verano.
Elia, explica'ns de què va aquest de Florida Project.
Doncs de Florida Project té com a protagonista la Moni, que és una nena que somia amb anar a Disneyland, però el més a prop que ha estat és el motel al qual viu a les afores d'Orlando. I aquí viu amb la seva mare, la Holly, que només té 22 anys. El més semblant que la nostra protagonista ha tingut com a pare és el Bobby, que és el gerent d'aquest motel de carretera, bastant barat. I és un home que es burla de totes les pallassades que fan els nens que viuen en aquest motel, com bé abans l'hem escoltat. La Haley, doncs, la mare del nostre protagonista, fa poc ha perdut la seva feina i justament en aquest període de temps una altra nena de la mateixa edat que la Moni, de la nostra protagonista, s'acaba de mudar al motel i justament se muda quan està a punt d'entrar a l'estiu i les dues es fan molt amigues i ja us podeu imaginar què passarà.
Que tengan un buen día.
Te quiero, Bobby.
Yo también te quiero.
Ja coneixem la segona pel·lícula destacada d'aquesta setmana. Com sempre diem, estrenes que ja podem anar a veure a les sales de cinema de casa nostra. Anem a per la tercera, Èlia.
Doncs sí, ara canviem totalment de gènere. Una pel·lícula que veureu que no té res a veure amb aquesta pel·lícula sobre nenes que acabem de veure ara. I ara doncs farem la pel·lícula 15-17, Tren a París.
Bonjour, vous désirez quelque chose?
Algo rico a las 12.
Caballeros, aquí tiene.
Gracias.
Mira qué pequeñita es.
Oh, venga, no seas gilipollas.
En el que empiezas a descubrir quién eres, te das cuenta de que has asumido el control de tu vida. Pero solo puedes llegar a eso luchando en la vida. Y la mayoría de la gente evita luchar. La mayoría de la gente pasa por la vida evitando el dolor.
Doncs Clint Eastwood, ara com a director, ens presenta aquesta nova història en la qual tres homes es convertiran en herois durant un viatge de tren d'alta velocitat. Aquest fet va passar perquè en aquest tren, precisament, hi va haver un atac terrorista frustrat i aquesta pel·lícula el que ens mostra són les vides d'aquests tres homes que van aconseguir salvar més de 500 passatgers. El més important de tot, però, serà veure com aquests tres amics van posar l'amistat per davant de tot i per arribar a convertir-se en els herois del tren que va sortir a les 15:17 cap a París.
No sé, tío, nunca tienes la sensación de que la vida te empuja hacia algo, hacia un propósito mayor.
I ara ens n'anem cap a un gènere que també ens agrada, que per l'animació.
Sí, i també és una protagonista que molts de nosaltres, la nostra infantesa, ha estat marcada per aquesta abella tan famosa, que és la famosa abeja Maya. I ara aquesta vegada ens arriba amb una nova aventura que porta per títol l'abeja Maya, los juegos de la miel.
Si tan confiada es tu abejita, la invito a ella y a su amiguito a competir en los juegos.
¿Has oído eso, Willy? ¡Vamos a los juegos de la miel!
¡Que comiencen los juegos!
¡Ya! ¡Vuelve la abeja más divertida!
¡Willy, cierra la boca! ¡Que nos estás frenando!
¡Qué gran equipo el tuyo, Maya!
Doncs aquesta nova aventura de l'abella més coneguda de tots els temps se situa al territori de Bastròpolis, on la reina, la líder d'aquest territori, és una emperadriu. Ja veureu que la nostra protagonista fica la pota amb aquesta líder i aquesta l'obliga a jugar als famosos jocs de la mel. Tot i que per l'abella Maya i els seus amics ja veureu que és tot un somni que s'ho passaran la mar de bé.
Per tant, una pel·lícula per a tots els públics, per a gaudir petits i grans, també per acostar-nos al cinema. Ja coneixem els títols dels quatre films destacats d'aquesta setmana, Elia, però ja ens avançaves al principi d'aquesta secció que just aquí al Cubet també gaudirem de cinema.
Exacte, perquè aquest diumenge, dia 11 de febrer a les 7 de la tarda, arriba al Convent de les Arts una de les pel·lícules que més ha sentit aquestes últimes setmanes, que és la pel·lícula La Llamada. Aquesta pel·lícula ha tingut un premi tant en els Goya, que es van celebrar aquest cap de setmana, com fa una setmana enrere als Premis Gaudí del cinema català, i que precisament aquesta pel·lícula La Llamada ens arriba dins del cicle Gaudí, com que ja sabeu, és el circuit de cinema de producció catalana que el Convent cada setmana, cada dues setmanes, va portant un dels films de producció feta a casa nostra. La Llamada és una pel·lícula que es va estrenar al setembre de l'any passat, que crec que aquí en vam parlar, Montse, crec que sí que en vam parlar, i aquesta pel·lícula és una comèdia musical amb intèrprets com ara Macarena García, Ana Castillo, Belén Cuesta o Richard Collins.
Me he parado a pensar que tal vez esto es solo la llamada.
Las niñas se van a escapar esta noche.
Ay, madre, hoy de nuevo.
Quiero pedir un taxi, tía, me pregunta a la calle, ¿qué le digo? ¿El bosque?
Ay, de verdad, sí, tercer mundo.
¡Le como la cara, señor! ¡No!
¿Pero tú cantas?
Claro, cantamos las dos. ¿Tú sabes lo que hace Juan Magán?
Nada, ahora mismo no.
¿Daddy Yankee? ¿Milagros Kiko Rivera?
El primer día aquí ya me tenéis
hartas.
Estas dos jovencitas se van a quedar todo el fin de semana castigadas.
¿Qué? ¿Qué?
Encerradas aquí.
¡Señora! ¡Flipo!
De señora nada, Sor Bernarda, terrorista.
Eli, explica'ns.
Doncs aquesta pel·lícula se situa a l'agost del 2013 al campament cristià La Brújula. La Bernarda és una monja que acaba d'arribar, nouvinguda, i vol salvar el campament, aquest que a primera vista és una mica estrany, amb la seva cançó Viviremos firmes en la fe. La germana Milagros, que és una altra, però és més jove, però té molts dubtes i recorda com li agradava el grup mític, que és Presuntos Implicados. I la Maria i la Susana són dues altres noies, que són dues adolescents que han arribat al campament castigades. Però elles dues tenen un grup que es diu Suma Latina. Déu-n'hi-do, aquí molta música, eh? Però des de que Déu se li apareix amb una d'aquestes dues noies últimes, a la Maria, tot canvia. I és que Déu li encanta Winnie Houston. Sí, sí, així, de surrealista. La Llamada, doncs, és una epopeia molt en clau Disney, amb moltes actuacions musicals, que segueix el desenvolupament d'una comèdia romàntica, però acaba transcendint i juga amb tots aquests gèneres per acabar sent un cant a la llibertat i, sobretot, a l'amor.
Dio,
presente ahora mismo aquí, en España. Oiga, señora.
Nosaltres podem veure aquesta llamada al nostre Convent de les Arts, una de les pel·lícules incloses en el cinema, en el cicle Gaudí, de cinema de producció catalana. Elia, recorda'ns dia i hora.
Doncs sí, és aquest proper diumenge, dia 11 a les 7 de la tarda, al Convent.
Ja ho sabem, aquí a casa nostra, al Cuber. Elia Tell, una setmana més. Moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquests films, a aquestes noves produccions, a aquestes noves pel·lícules, que, com sempre diem, doncs ja podem anar a veure al cinema, petits i grans, agafar unes bones crispetes i gaudir del bon moment.
Sí, perquè sempre és un bon moment per anar al cinema.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Gràcies.
Quiero cantar y que mi voz reúna toda la hermandad. No somos muchos, pero nunca hay un rival que nos pueda hacer callar. Quiero que minéis.
I continuem amb la resta de notícies en clau local. Un any més, els bombers voluntaris d'Alcover s'han sumat a la iniciativa solidària del calendari Bombers amb Causa i en aquesta edició també com a protagonistes d'un dels mesos de l'any. Amb la venda dels calendaris han aconseguit recaptar 520 euros que es destinaran íntegrament a la Fundació Sant Joan de Déu per a programes dirigits a la infància en risc. Per una banda, la recerca biomèdica en malalties materno-infantils i per altra banda, doncs, els projectes socials per a infants en situació vulnerable. El fil argumental d'aquesta edició és la diversió amb seguretat. D'aquesta manera, cada mes doncs, ens acosta un consell de manera divertida gràcies a la implicació del personal de bombers i els infants saben fer de cada fotografia una jornada especial.
Que resolver con mis nuevos superpoderes.
Bé, i ara recordem, ja per finalitzar, que Alcover celebrarà aquest mateix dissabte, 10 de febrer, a partir de les 8 del vespre, la tradicional Rua de Carnaval, que s'iniciarà des del pàrquing de la Fira i que recorrerà els principals carrers i places de la vila. El d'Alcover és un dels carnavals més participatius de l'Alt Camp i comptarà amb 17 comparses i prop de 700 persones. El recorregut serà el següent. Recordin, pàrquing de la Fira, Avinguda Catalunya, plaça Lluís Companys, Avinguda de Tarragona, d'allà fins a l'Avinguda de Reus, plaça del Portal, Avinguda Montblanc, Muralla Anselm Clavé, fins a l'Església Nova, Raval del Carme, carrer de les Rodes i pavelló municipal. Les comparses tindran l'oportunitat de realitzar fins a dues exhibicions que es duran a terme al seu pas per la plaça Lluís Companys i la plaça del Portal. Pel que fa als premis, es repartiran un total de 15 que sumen prop de 1.800 euros, distribuïts en dues categories. Recordem que comparses amb carrossa i comparses sense carrossa. Cal destacar també que la comparsa amb carrossa guanyadora de la Rua 2018 tindrà el privilegi de portar el rei Carnestoltes en l'edició de l'any vinent i s'endurà 450 euros per a l'elaboració de la seva carrossa. Un cop finalitzada la Rua es durà a terme l'entrega de premis al pavelló municipal. Tot seguit hi haurà un sopar popular i el concert del grup local de versions Alcovers i DJ Eloi Giral. Recordem, però, que el Carnestoltes, Alcover, finalitzarà el proper dimarts, dia 13 de febrer, amb la Rua Infantil a partir de les 3 de la tarda. A continuació es farà el ball del Cercle d'Amics i, finalment, la crema del Carnestoltes amb el ball de Diables, Bruixots d'Alcover. I ara sí, nosaltres no ens queda temps per res més. Hem de tancar paradeta d'aquesta edició del magazín informatiu d'Alcover Ràdio. Que passin un feliç cap de setmana, que gaudeixin de la rua de Carnestoltes i de la resta d'actes que s'organitzen al nostre poble. Ens retrobem la setmana vinent, però ara no marxin perquè arriba una nova edició del Palabuena i Palomalo, el programa dels membres de la Fundació Ginec. Petons i abraçades. Que tengo